Mossega la poma. Fem podcasting des del 2007 amb la col·laboració de la Universitat Politècnica de Catalunya.
Ahir Apple va fer la seva presentació de primavera i va mostrar els nous Macs i els nous iPad Pro, tots amb processador Apple Silicon M1.
I els nous AirTags.
I nosaltres avui farem el primavera, no?
Primavera Sound.
Farem el primavera.
També va aprofitar per presentar una renovació de l'Apple TV, un nou iPhone 12 de color morat i les tan desitjades per en Magma, les famoses AirTags.
Hòstia.
De tot plegat, en parlarem en aquest episodi que tenim l'honor de comptar de nou, de feia moltes setmanes que no la teníem aquí, a la Berta davant. Berta,
ja tocava.
Benvinguda a Mossega la poma.
Hola, gràcies per tenir-me.
Que bé, que contents que estem.
A més,
digues, Marc.
Tomàs, avui és guai perquè la Berta ha fet una cosa, que ha sigut saludar la càmera.
Sí, perquè ara estem sortint a Twitch.
Saludar la càmera, perquè també estem a Twitch,
estem en directe,
amb la qual està bé, perquè així la pot veure tothom. I així fa més goig que nosaltres, no ens enganyem.
Acompanyant a la Berta, perquè no estigui sola, al panell habitual dels desmadrats, en Marc Alier, en Miquel Àngel Cabrera i qui us parla, en Tomàs Manzanares. Recordeu aquest anunci. Ai, aquest anunci, per favor. Aquest episodi.
Aquest anunci està patrocinat
per Riverside. I a més, bueno, Riverside no, que tenim, que tenim afiliats de Riverside, que ningú s'ha fet afiliat de Riverside.
Vale. A Riverside moment paguem nosaltres, no ells a nosaltres. Paguem. Que quedi clar, eh?
Exacte, sí.
I això, i que estem emetent per Twitch per primera vegada en format de proves, i la caguem o hi ha alguna cosa que no us quadra, no us sentiu, o sigui, dieu el que heu de dir, perquè encara estem en proves, d'acord? Doncs això, avui repassarem la keynote d'Apple d'ahir, la keynote de primavera, que té un titular, que és Chip Apple Silicon M1 arreu, d'acord? ¿Vale?
Mm-hmm. No, el més important de tot és que han tret un iPhone de color fúcsia.
No, fúcsia no,
sí,
no,
jo crec que és lila, vale, doncs jo crec que és la gran novetat, la gran innovació. Com podem innovar? Agafem, jo us ho ensenyo, perquè
se'n va,
ara que té vídeo se'n va.
Mare, jo anava a dir, el més important,
tinc una pilota de ioga de color d'iPhone.
Sí, té una pilota de ioga de color d'iPhone, mare de Déu, senyor.
Ai, perdó.
Això és el gran cataplini.
Sí. És que ara estem a Twitch, ho puc ensenyar. Sí.
Bueno, doncs això,
si ja estic a la moda,
l'episodi 476 d'aquesta temporada 14 de Mossega la poma. Comencem.
Mossega la poma, el teu podcast setmanal de tecnologia i ciència en català.
Els que ens estigueu veient en Twitch per primera vegada, flipareu quan diem aquests números i aquestes coses, i és perquè el podcast té uns àudios muntats i quan gravem en directe no hi ha els àudios, els anem afegint després, per això diem els minuts. Ara d'aquí descobrirem
ens
tot
vam
el pastís.
Tirar 13 anys, ens vam tirar 13 anys fent el tema del fals directe, i va venir la pandèmia i va enviar el fals directe a prendre pel cul.
És el que hi ha.
Pels que estan a Twitch també, jo estic mirant els missatges, si voleu que pari el Marc, m'ho dieu.
Sí. Ah, mira, Berta, doncs mira, agraïdíssims que algú es miri la pantalla del Twitch. Jo estic amb la de Rivers,
sí,
que
sí, perquè
necessito per
tenim 3 o 4 minuts. Preguntes ja aquí per contestar.
Ja la tenim preguntes?
Sí.
La primera, no. Bueno, l'Òscar Apple diu que la Berta deu venir més sovint, el qual estic totalment d'acord.
Oi tant. Pobreta, la Berta treballa, també té els seus compromisos, ¿vale? I sí que és cert que ara feia molts dies que no estava aquí i la tenim treballant a Barcelona, no està por ahí en Around the World, com ha estat algun temps. Continues, per cert, Berta, abans d'entrar en temes de la keynote, continues implicada amb tot això dels projectes de... com era aquest, el de Woman
Who Code?
Exacte.
Sí, però està una mica en pausa perquè no se m'ha acudit fer cap evento. No sé si n'heu vist algun de xarles online, però la veritat és que no m'han acabat de convèncer Llavors sí, m'he concentrat en fer el que estem fent amb l'Ajuntament.
Sí, que ho vam anunciar aquí, ho vam anunciar fa un parell de programes, el programa passat, la iniciativa aquesta i l'enllaç sí, amb l'Ajuntament. Vols explicar-ho un moment, ara que tenim abans d'entrar, en detall?
Clar, hi ha bastantes propostes, però la que jo estic ajudant és sobretot de fer uns cursos de formació professional feta per dones que, per exemple, són professionals i volen fer-se de programació, o mares que estan tornant a la feina i volen recuperar-se. Sí. Estic intentant que posin a part de Factoria 5 una Barcelona Activa amb, com es diu ara, de classes d'anglès també, és bastant important. Sí. En les empreses que hi ha aquí, i ara estem mirant de crear una espècie de comunitat, o sigui, fent servir una cosa que es diu Decidim, i encara ho estem parlant de com funcionaria, de crear una tool perquè no estiguin soles, qualsevol persona que vulgui començar a dona que vulgui començar a posar-se a programació.
Exacte, que pugui tenir un grup on recolzar-se, on sí, trobar suport, millor dit.
Una pregunta, estem fent el programa o estem a Twitch?
Estem fent el
o
programa, però hem aprofitat que tenim a la Berta per explicar això de l'Ajuntament.
Però jo no sabia si estàvem tirant o no.
Sí, clar, sí que estem tirant, sí. Marc,
vale,
sí.
Vale.
Vale, doncs això, que està en relació amb... que hi haurà una comunitat.
És que
ja,
és molt complicat.
Si ets una noia i tens ganes d'aprendre a programar, bé sigui perquè, jo què sé, ja s'ha acabat una etapa professional de la teva vida i tornes, les típiques mames, que se'n van del món laboral i tornen, o comencis, que sàpigues que s'està creant una comunitat, que diguéssim que hi ha el suport de l'Ajuntament de Barcelona, que està unit al Barcelona Activa, que és un centre de formació i un centre de trobada. Vull dir que hi ha, diguéssim, molts elements que és fàcil trobar-se... doncs això, recolzats, trobar-se amb suport, vale? per poder tirar endavant. Molt bona iniciativa.
Estan creant també, crec que on hi havia el fòrum abans, un coworking de l'Ajuntament, que seria gratis o molt fàcil per tu anar a treballar, tenir contactes, demanar ajuda, etc. I estan en procés.
Altres dones que estiguessin també iniciant començant una iniciativa i on tu et podries unir, no? O participar amb altres noies o dones i poder tirar endavant un projecte o una iniciativa. Molt bé. Doncs enhorabona per la... Digues.
Fora de ser dona, sí, els cursos de Barcelona Activa, que són quasi bé gratis, es recomanen molt. He conegut programadors que en surten d'ells i venen molt ben preparats. O sigui, si alguna persona s'ho està pensant, els recomano moltíssim abans de gastar 10.000 euros en un altre bootcamp.
Jo fa molts anys... Mira, quan nosaltres vam fer el Marc, és testimoni, quan vàrem fer els cursos que eren màster, bueno, eren cursos especialitzats en temes de cloud computing a la UPS School, part d'aquest material, jo com a profe el vaig destinar a fer cursos al Barcelona Activa.
Sí.
I venia gent amb res, el curs era pràcticament free, era gratuït per la gent que estava a l'atur i amb molt poc cost per la gent que no hi estava.
Vale, doncs, i a més porten molts anys, Jo havia donat cursos a Barcelona Activa als 90.
Sí, sí.
I porto molt, molt de temps.
Un any abans d'entrar a Càpside. Vinga, doncs anem cap a la keynote d'ahir. Què us va semblar? Ho fem així obert, Ja sortirà jo tinc una cosa a explicar, però serà la segona part del programa, perquè que segur que no, cap de vosaltres us ho vau fixar. Però tireu. Per cert, m'agraden molt les presentacions de llet condensada, perquè és una presentació tot atapeït, però queden xules i tot està... No es poden dir més coses en una hora.
Una hora, sí. Sí.
Almenys hem presentat moltes coses. Jo crec que moltes coses que abans haguessin anat directament a la web, ara ho agafen i ho foten així i ho condensa tot. És com lo de l'iPhone morat. Sí. L'iPhone morat, que em sembla que és meravellós.
Que ho vam fer maco perquè quan li anaven tirant la pilota... El Tim Cook, que estava, diguéssim, a l'Apple Park, no es diu això? Nova seu.
Sí.
I com és primavera, i és l'esdeveniment de primavera, doncs es feia, diguéssim, tornant la pilota a l'exterior, no? I començant a presentar des de l'exterior, excepte quan entraven en detalls tècnics. I en general aquest format em va agradar. També va tenir el minut de glòria el Tim Cook, que va fer de... Com es diu,
de mossèn Cinto.
De Missió Impossible.
Sí, però, de Missió Impossible, que per cert, no sé si és cert o no, però han dit que va demanar, sisplau, els drets de la banda sonora per poder-lo utilitzar en el seu moment i li van negar. Li van denegar.
És possible.
Sí, perquè no va sortir.
Van demanar els drets de la banda sonora.
Sí.
Ells volien posar la Missió Impossible.
Sí, el canvi sí, aquest va ser molt cringe, eh? No era tan necessari.
Sí, el de la mascareta va ser una mica xungo, sí.
Que per ser el Tim Cook, per l'edat que té, es conserva prou bé, eh?
I tant, està massa fa, eh, tio?
Està massa.
Són els xips Apple. Els xips Apple
M1, sí,
saps?
Sí, ell fa el... Home, a veure, no pots estar agafant i anunciant un programa aquest de fitness en l'Apple TV i en el d'allò, home, el fitness aquest d'Apple, i no està xapat, home.
Per això van treure el de màrqueting, que estava més grassonet, no, pobre?
Recordeu, encara és el Phil Schiller aquell que, diguéssim que...
60 anys, no?, més o menys, cap a 60, eh? Vull dir que no és que sigui... Vamos, una persona de 60 anys que estigui mazau...
No,
o s'injecta
està...
alguna cosa o
no. En canvi el Phil Schiller té pinta de menjar-se els donuts de Can Paco de dos en dos, eh?
Sí.
Bueno, el Phil Schiller que... és el Phil Schiller. Digues, perdona, Berta.
Qui reemplaçaria el Tim Cook si li passés alguna cosa?
Ah, aquesta és una gran pregunta. I hi ha molts candidats. El Pelazos és el que el Rai posaria, que és l'amic del
Rai. Sí, però aquest és el que és, els geeks els hi agrada, perquè sembla que
no
sigui
sortir,
competent. Però pinta que segurament
Williams,
tiraran... Segurament tirarà el d'operacions, o sigui, el Tim Cook venia d'operacions i el tio que està a operacions serà el que el tornarà a pujar.
Serà
perquè
el
al final...
Cook del Tim Cook.
Exacte.
Que diu Jeff.
Jo crec que sí, que és operacions, perquè els altres són tots de divisions, que si la divisió d'iPhone, que si els de no sé què, que si els de no sé quantos, que si sistema... No. Operacions, que al final...
I a més ha de ser algú amb una edat relativament jove, perquè el Tim Cook no jubilarà l'any vinent i tampoc pots posar una persona que li quedi poc recorregut, per tant no s'ha de trobar un equilibri. Per això el Pelazos era un bon candidat.
El Pelazos, però perquè ens agrada, però em sembla que és massa friqui per la posició.
Sí.
Vale.
Bueno, més pensa que és el que fot xistes dels de màrqueting i tot això. No,
sí,
no
cau bé. Nous iMacs de colors amb chip M1. Nous iPads.
A veure, molt interessant... A veure, gràcies. Molt interessant el fet de que només han tret el de 24 polzades. Només han tret el de 24 polzades. O sigui,
per un més gran.
O sigui que, bàsicament, tard o d'hora veurem un M2 on trauran el MacBook Pro gros i trauran el...
Perdoneu, una ràpida enquesta entre nosaltres quatre. Feu servir el... Tots fem servir MacBook?
Sí.
Sí? 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 Mm-hmm. Sí. Tots el feu servir directament amb el Mac, excepte el Marc, que té un de 16 polzades, que podria ser que tingués només el MacBook davant. És així,
sí,
Marc?
Només faig servir la pantalla del MacBook.
Vale. La resta teniu un monitor extern?
Sí.
Sí?
Sí.
Vale. De quan?
24, de 20... aquest, crec.
Sí, el meu és de 21 o de 24.
Jo de 27. Doncs és que jo ho pensava, dic, hòstia, no tornaria un monitor de 24, i reconec que un 4,5, o sigui, un 4,5K, vale, que és la pantalla i la resolució que té, és fins i tot superior al monitor de 4K que tinc jo, de 27 polzades, però em costaria treballar amb una pantalla on les dues meitats ja és una pantalla en si d'un MacBook, saps? Perquè necessito estar contínuament fent swap entre un contingut i l'altre en la mateixa finestra, en la mateixa pantalla, dues finestres.
Tomàs, jo el que et diria és el tema de la pantalla retina, és a dir, aquesta invenció de l'Steve Jobs de la pantalla retina que ens van explicar i no sé què, quan passes de les pantalles de resolució antiga a una pantalla retina, no pots tirar endarrere. I l'única pantalla que no està venuda com a retina, que jo puc treballar-hi sense que m'agafin urticàries i coses estranyes, és la de l'antic iMac de 27 polzades, que tinc un iMac de 27 polzades del 2010 que funciona, i la putada és que no el puc actualitzar a la darrera versió de macOS, que em sembla que és una putada tremenda, i la pantalla és acollonant, segueix sent acollonant i no trobes a faltar una pantalla retina.
Sí, deies, Berta. Jo vaig cedir a l'aparell a l'Apple Cinema Display, vale? Que és, i sent més petit, perquè és de 24, diria jo, vale? I tenint no 104K, dibuixa millor, es veuen millor les lletres, o sigui, renderitza molt millor, refresca molt millor que la meva nova pantalla BenQ, vale, de 27 4K.
És 4,5K, però en cap moment van dir els punts per polzada, no? És a dir, que tingui moltes resolucions no vol dir que...
Bueno, pots agafar i pots fer el càlcul, eh? Si té un 24 polzades, pots agafar i fer una divisió. Berta, què volies dir?
Que a mi el que em molesta és que no pots fer servir l'iMac com a pantalla. Perquè jo per la feina tinc que fer servir el portàtil. Qüestions de VPNs, qüestions de seguretat. saps? Mm. Però estava pensant, o sigui, la veritat és que un iMac m'aniria molt bé, perquè sí. Hi ha coses que Xcode, fins i tot amb els MacBook Pros, tinc, quan faig un build que està clean, tinc que aixecar-me i anar a fer una altra cosa.
Yeah.
O sigui, tarda i m'ho col·lapsa tot. Llavors, un iMac això ajudaria, saps? Però si el tinc a casa i estic treballant des de
però
casa...
Però com a segona perfecte. Màquina estàs dient.
Sí, com a segona màquina per mi, per fer les meves coses i per fer coses de feina d'estrangers quan estic a casa, saps? Mm. No li digueu la meva feina. Però necessito el portàtil. O sigui, tal com funciona aquest tipus de nova manera de treballar, que a vegades anem a l'oficina, a vegades anem a clients, a vegades no, el portàtil el necessitem segur. Però clar, el problema de l'iMac, no poder-lo fer servir com a pantalla extra quan el tens a casa, a vegades, els dies que necessites fer servir el portàtil, és el que em mata.
Ja. Sí, el meu pot fer, l'iMac de 27 d'abans ho tenies,
sí,
una entrada mini DVD.
Després ho van capar, això.
I això, per mi...
Això va molt bé,
no comprar-lo.
Fins i tot tinc una capseta de la casa Belkin que el que fa és que converteix d'HDMI a l'entrada mini DV per ficar-la en aquell iMac.
I va la conya. Sí, sí.
I a nivell de disseny, què us ha semblat?
Digues?
A nivell de disseny, què us ha semblat?
Em va sorprendre molt, o sigui, em va costar acceptar la part aquesta de baix que no té pantalla i és de fet
sí,
on està
la,
tota
la barbeta
que està, la barreta, ¿vale? Perquè em recordava a l'iMac blanquito de fa molts anys, que també tenia una barra sota, tot i que era molt més gruixut. Penseu que aquest nou iMac fa un centímetre, 1,15 per no sí, dir mentida,
de gruixut,
¿vale? De gruixut, o sigui, és una cosa de, realment, si el dia que el veiem exposat
és com a l'iPad Pro fet gros, o sigui, és com a l'iPad Pro engreixat en totes direccions.
Mira, el que passa que enreixina molt no tenir tota la pantalla visible i tenir aquella cosa sota, sí. Però quan t'expliquen com ho han dissenyat amb els dos ventiladors laterals, els altaveus i el gruix que té la cosa, que fixeu-vos que no li cap ni un RJ45 que l'han hagut de posar en el en l'alimentador.
Sí, no li pots estar...
La solució ingeniosa que haguessin pogut inventar-ho fa 10 anys i ni dongles ni històries, tots connectat en l'alimentador.
Que no és nou, eh? Hi ha alguna marca que ja ho feia, no recordo quina.
Carai, és el que tinguen aquí, eh?
Allò em va costar... Perdó, sí?
Aquí
no et mogui, perquè es veu molt pixelat.
Aquest trasto clavat a la paret...
Ah, aquest catxarro.
I aquí tinc un port, un hub USB-C, i tinc els ports USB-C, tinc la xarxa, tinc l'alimentador...
Sí, el cable aquest doncs ja no el tens a la taula, no? El cable RJ45. És un detall que no està malament.
Tornant a la teva pregunta, Magma, em va sorprendre i no em va agradar al principi. No el vaig trobar...
A mi tampoc. A mi de davant és una mica soso, no? De davant?
Sí.
Li falta la pometa sota. És que
no, això no. No per això.
Un tros de vidre. Escolta, és un tros de vidre el que tu vols.
A mesura que he anat veient i entrant a la web d'Apple i mirant-me'l una mica amb més calma,
sí.
Entenent que a l'hora de prendre decisions des d'un punt de vista de disseny amb una amplada d'un centímetre, moltes coses no pots fer. No ho col·loques. O li fas la típica xepa, que és el tenien els últims iMacs,
sí.
O el poses a dalt a sota o el fas més gruixut, és que no tens més remei.
Però és que has vist la placa mare? Veure, una plaqueta
una cosa.
Petita.
Penseu que al final l'iMac, Tomàs, l'iMac, que és un ordinador que on jo l'he vist moltes vegades a les empreses, és l'ordinador de recepció. És un ordinador d'imatge. I àudio en ells. És a recepció
fet,
que poses?
Exacte.
Poses un iMac i quedes com un senyor, i queda bonic, sí. I deixes el cable ben amagadet i veus la part de darrere del color, fins i tot ho pots encaixar amb els teus colors corporatius o amb la decoració de l'oficina. I està pensat per això. Pel que deia abans la Berta, al final el que tu no vols dir és que tu no vols un iMac, tu el que potser necessites és un Mac mini i una pantalla doncs, que sigui potent, que li puguis enxufar diverses entrades d'allò.
Sí,
i no és un iMac,
segurament.
És tindre un Mac mini. És a dir, necessites una màquina fixa? Doncs tens un Mac mini. I tens un pantallote.
Però
clar, llavors és suma i sigue.
Preciosos. A mi m'ha encantat el disseny.
La pantalla...
Sí?
I la pantalla, la tecnologia de la pantalla, si us hi fixeu, és la tecnologia... És semblant a la tecnologia QLED. La diferència
QLED,
entre els...
QLED.
culet, culet, els culet de Samsung, els culet de Samsung es diferencien dels OLED, és que la idea del Samsung és que els píxels s'il·luminen individualment i en canvi els culet el que fan és que tenen un array de petites llumetes LED que després es coloren amb les capes que li fots per sobre. I el que han fet és, en comptes de tindre, doncs no sé si tenen 20 i pico una tele culet d'aquesta Samsung, doncs en tenim 10.000 d'aquests puntets, amb la qual cosa doncs, emules amb aquesta tecnologia, és a dir, portes la tecnologia. A dir que en el iMac, em sembla que ho deien, no?
En l'iMac mini LED.
Era l'iPad que explicaven que fotien això, és que fotien el mini LED aquest. Això em va semblar bastant interessant, perquè, bueno, és millorar la tecnologia sense tindre que tirar d'OLED.
I en general, rescatant el que tu deies i el que deia la Berta, els iMacs destaquen molt a casa per la enorme qualitat de la seva pantalla.
Sí,
i que
sí. El problema és que comprar-te una pantalla d'aquesta qualitat igual et costarà un pastor.
Sí,
ja,
sí, sí.
Però és que és això, és la retina aquesta és molt important. Si a vegades quan poso fer alguna de Photoshop o alguna així, tinc que passar el meu portàtil. O sigui, tinc que passar 13, perquè tinc una pantalla 24 i els negres, els colors... Ara mateix que la tinc oberta amb Twitch, només com us estic veient a vosaltres, comparat amb com ho veig a l'altra pantalla al costat Twitch, hi ha una diferència de llum brutal.
Sí, sí, sí.
Això que no... És que no és el mateix, o sigui, no, jo vull la retina, i a més els he trobat precioses i m'ha encantat de que són com portables una mica dins de casa, perquè avui en dia que està tothom
no sé qui deia en el grup de Telegram, dic, hòstia, li enganxem un parell de bateries a darrere i puc anar a la Renfe amb l'iMac, saps?
Sí,
estèticament estan bé, sí, a mi m'han anat agradant. A mesura que els he anat veient, m'han anat agradant més.
No entenc lo dels colors, per això.
Els colors són els mateixos que els dels iMacs dels anys 90, no?
Sí, però personalment...
Són molt semblants.
Potser és que sóc jo agafo, no hi ha negre, saps? Per exemple, resta una mica, agafaria blanc.
El Space Gray se l'ha encarregat, que estarà pel de 27, segur.
És possible que el de 27 o 32 sigui el famós negre, que serà l'iMac Pro, no? que possiblement sortia amb...
Bueno, de fet, el de 27 serà 32, exacte. És la mida física sí que seguirà sent igual.
Fixeu-vos aquí un moment de què estem parlant aquí. La pantalla aquesta, la Pro XDR, que és la que està gestionada...
La del peu de 1.000 euros.
La del peu... És un pantallote de 6.000 euros.
Sí.
És un pantallot de 6.000 euros.
Marc, això és el que han intentat imitar a l'iPad Pro.
És el que diuen que l'iPad Pro aquest el que incorpora és una pantalla que, tot i que és de 12,9 polzades, doncs està calibrada com una pantalla Pro XDR. Amb la qual és allò que estava dient la Berta abans, que si és de fer feines en Photoshop i tot això, amb la qual és un moviment molt interessant. O sigui, jo crec que l'iMac és una peça d'enginyeria interessant, però que és, diguéssim, una cosa normal que havia de fer Apple. O sigui, sabíem que anava a posar-li l'M1.
Feia molt de temps que tenia els iMacs una mica abandonats.
Els tenia abandonats, sí, i sabíem que li anava a posar l'M1. Han trobat una solució segura per ficar el Touch ID en el teclat, de forma acabada, de forma inalàmbrica.
Que no el venen per separat.
Els teclats m'encanten.
Els teclats són guapos.
Els teclats m'encanten. M'ho ha fet pensar.
Ara, el ratolí segueix tenint el carregador a sota,
És una merda, trackpad, ara ho ha dit la Berta, trackpad.
Ho veieu?
Això què és? Què és això?
Amb això puc capturar qualsevol emissió de ràdio que va entre 1 MHz i 72 GHz.
Oh!
És per fer hacking d'ones de ràdio.
És per fer que no ensenyis que us ho saben els supertacanyones.
Això és il·legal.
Rep i transmet. Vam entera.
Doncs el de ficar el Touch ID a dintre del teclat inalàmbric, diguéssim que entenc que aquí hi ha hagut algun tipus de... i proposar-ho com a solució segura, perquè entenc que després vindran els d'iFixit i tots els putos hackers a veure si poden agafar i hackejar aquest tipus de senyal.
Només funciona amb l'M1, aquest teclat?
Sí, funciona amb l'M1, amb el Secure Enclave i tot això.
Cosa que no entenc, perquè el Secure Enclave els Intel també els tenen.
Bueno, però ells ho han integrat a dintre del xip i bueno... El que sigui ho han resolt, però sabíem que venia un iMac amb l'M1 i que sabíem que tard o d'hora l'arreglaria i el faria en Mac.
El que no sabia és que anava a l'iPad, no?
Vale, a l'iPad.
Ah, exacte.
a l'iPad, perquè llavors dius, tu tens el MacBook Pro, tens l'iMac, tens el Mac Mini, amb el mateix processador que tu li fots amb un iPad Pro.
Un moment, i abans comencen... que senteu... Sí, deixeu-me, acabem dues coses abans per intentar posar una mica d'ordre entre el caos habitual, eh? Abans de saltar els iPads, que jo crec que és una de les notícies destacades amb els iPads Pro, eh? Dos coses. Una, Berta, tu has treballat amb M1 a nivell de programació? Sí. Quin rendiment a nivell de programació has vist? A l'hora de compilar, a l'hora de...
A l'Xcode va el doble de ràpid a compilar.
Sí, o sigui, és que el nostre projecte és molt bèstia. O sigui, ara jo mateix tinc Xcode i el simulador tancat, perquè si no, a vegades, quan tinc el simulador obert, no se m'escolta. O sigui, la RAM directament talla l'àudio. De tot.
Hòstia.
O sigui, cada vegada jo tinc un meeting i jo tinc que tancar coses. I moltes vegades Xcode també, perquè ho fa anar tot lentíssim. Llavors vam agafar un MMU per provar com funcionava l'empresa. I això no passava. Sí, podíem tenir Chrome, vaig provar 25 tabs obertes amb Chrome, d'aquelles que es van actualitzant elles mateixes, amb l'Xcode i dos simuladors a la vegada fent test.
Els processos de compilació són impressionants amb l'M1.
No, es va notar. El que passa és que també tenia les seves coses. Vam tardar un rato a posar el projecte B, perquè la configuració és una mica diferent, algunes aplicacions que utilitzem bastant sovint en aquell moment... Clar, això era com a l'octubre, no estaven del tot perfecte, però jo segurament el que farem és que la nova versió dels ordinadors amb l'M1, no aquesta, ens els comprarem ja, directament per fer feina.
Sí, jo també estic
esperant. Però sempre els hi deixes una mica de temps perquè, saps?
Les primeres versions són perilloses.
Jo vull fer un renove del Mac, que no sé si serà un Mac Mini o un MacBook o un iMac, no sé el que serà. Però estic esperant a la següent generació de l'M1.
Jo estic desesperat. Em vaig comprar fa un any el MacBook 16 amb l'i9 i per sort no me l'han actualitzat encara i tinc pau d'esperit. Però
és el que falta, el MacBook Pro de 16.
I l'iPad 27. I l'iPad 27. El 16 posades i l'iPad 27.
A Twitch l'Òscar ha dit alguna cosa molt bo dels iMacs, que 266 GB d'emmagatzematge.
Sí, això és ridícul, és ridícul.
Bueno, l'emmagatzematge és la versió base, sempre.
Sí. La versió base, és la versió base, és perquè paga Manel. Sí. Bueno, o una altra cosa és o donen 256 perquè tu t'agafaràs i enxufaràs per USB-C una raid de disco superpotent,
ja,
superguais.
Ja, però que no és excusa, que fotin 512 com a mínim, hòstia.
No, però és que depèn del teu... No, però... No estic d'acord amb tu. Mira, jo et puc defensar que el preu base, el preu d'entrada sigui aquest. Però si tu, per exemple, tens un fotògraf o un videògraf professional que estiguin treballant amb això i dius, no, treballo amb discos externs.
Sí, això és veritat.
Però els calés que em gastaria amb un disc, amb el disc dur intern, ho foto amb una raia extern.
No ho fan per... Magma, no ho fan per... O sigui, no es treballa en fotografia i vist, no es treballen externs pel fet de que no hi cabin a l'ordinador, sinó per seguretat. Normalment són uns externs que estan connectats a una corrent que està protegida. Una d'aquelles... Està connectada a una d'aquelles corrents que si perds la...
No és excusa, no és excusa. Que hi hagi gent que treballi amb aquests raids o el que sigui, no és excusa perquè no posin emmagatzematge de 512 com a mínim.
Sí.
No, Magma, em remeteixo al que li he dit avui a Twitter en el nostre amic Benjamí Villoslada, que deia, és que aquests iMacs no sé què, i no són tàctils i no sé quan, i no pots executar coses.
No seran mai.
Dic, el dia que la gent no els compri, ja sabran el que tenen que fer. Aquesta gent es coneix el mercat i sap el que els hi compraran i a quin preu.
Entre tots dos.
Estan estudiadíssims.
Crec que el preu de l'aparell no és just, o sigui, està bé. Trobo un preu adequat, sincerament.
La veritat és que es mouen un preu...
A l'inicial,
sí. I inclús l'altre, diguéssim, el que comença a partir de 1.600 i una mica més, pel que és, no el trobo exagerat. El tema del 256 i 512... No és tant un tema de preu, és un tema d'operativa. ¿Vale? Jo, que no soc, jo no compilo ni res, però per unes circumstàncies, precisament per provar el hacking aquest de ràdio, necessito instal·lar l'Xcode, pues per instal·lar, jo tinc un MacBook Pro amb 256 gigas, he hagut de desinstal·lar la meva llibreria d'iTunes per poder instal·lar l'Xcode.
Clar, però si això li deu passar a tothom, Tomàs. Però, no entenc com no, la gent no es queixa.
Això et passa per comprar barato.
El nou Xcode automàticament pesa 11 gigas.
Clar, si a l'Xcode només que tinguis 4 simuladors ja tens 30 o 40 gigas.
Sí. Això es passa per comprar barat.
Espera't quan ve DubDub, que clar, nosaltres, des del juliol que fa DubDub al setembre, tenim que tenir dos Xcodes, el que està en producció i el beta, per assegurar-nos que no passa res, amb tots els nous simuladors en beta. Adivina lo lent que va el meu ordinador durant l'estiu.
Per això, que no...
Ese caballo que viene de bonança...
Se'n va de vacances, l'ordinador, saps?
A veure, hem allargat tant la intro i hem allargat tant els iMacs que deixeu-me anar a la part de contacte i movem tots els nous iPads Pro, que jo crec que és on està realment la revolució de lo que es va presentar ahir, ¿vale?
No, la revolució està a les Apple Tags.
Les Apple Tags, les Apple Tags. A veure, el que a mi em va agradar va ser l'anunci. L'anunci de les Apple Tags, amb aquell senyor que navega per sota del sofà, és molt bo, és realment excel·lent. El millor anunci d'Apple en molts anys.
L'únic que es manté en Apple des de l'Steve Jobs és el màrqueting. Tot l'altre ha anat a pitjor.
Bueno, el màrqueting... Perfecte. S'ha de dir que les Apple Tags, a la que és amb la d'això de pell d'Hermes, que val 450
Home,
dòlars,
és que per això
m'encanta.
Està, per això està,
o sigui,
clar.
Que on li poses això? Perquè qualsevol cosa que li posis val més.
No, l'Apple Tag,
el gos.
La bicicleta val més.
Li fots el gos.
Que la funda d'Hermes,
no,
tio.
Berta,
li poses el fill, no?
No, l'Apple Tag és per no perdre la funda. És per no perdre la funda.
Ah, clar.
L'Apple Tag.
És que si posa Hermes...
Anem a parlar de la comunitat un moment i seguim amb la segona part del programa. Hòstia, que bosques. Que burros. No naixeu.
Coneix-te a la nostra comunitat a Telegram, segueix-nos a Twitter o escriu-nos a podcast@mossegalapoma.cat.
Tornem a estar ja amb tots vosaltres en aquesta segona part del Mossega la Poma especial Keynote. Recordar als oients que ens continuen escoltant via podcast que des d'aquesta setmana i si Déu vol en endavant continuarem sortint en emissió en directe quan enregistrem el programa, que normalment si no canvia són cada dimarts a les 2 de la tarda per Twitch, estem en directe per Twitch i podeu veure durant un temps l'enregistrament del programa. És una prova, a veure què tal va. Ho recordem a tots. A part de que el Twitch té donacions, que no sé com va, si algú feu una donació, digueu-nos-ho, perquè així ens assajarem com funciona. Sí, perquè jo li vaig dir NFL en català... Sí, no sé com es diuen. Jo els vaig dir als de NFL en català que crec que t'has de subscriure o alguna cosa així, ¿vale? Que ho faria per provar també amb ells i no ho vaig fer.
Sé que ho fan massa.
Em pots subscriure amb la subscripció Prime, em sembla que el Bezos
però,
et dona.
Però ara no estàvem intentant les subscripcions a la xeta, tios.
No, això és un extra.
Això és un extra, vale. Els nostres divendres, Marc.
Vale. Perquè em sembla que surt gratis, no?, quan estàs subscrit a Prime.
Sí. Si vols dir quan quedem al bar i ens veiem tots i fem una cervesa.
Sí, vale. Exacte. Sí, les subscripcions surten gratuïtes. Si tens Amazon Prime, crec que no has de pagar res. I en canvi a nosaltres ens arriba un...
Per cert, Amazon es queda el 50% de les donacions, pels que es queixen de la comissió d'Apple.
Ah, sí. Que cabrón.
Ho deixo caure,
A Twitch.
I és una donació, o sigui, no és fer software.
El 50% de les donacions a Twitch se'ls queda a Amazon. Sí. Doncs que ho fotin per la xeta, sisplau.
I a Amazon es queda quasi bé a vegades del 75% al 80% del preu d'un Kindle. O sigui, no compreu Kindles a través... O sigui, la gent prefereix que els hi compris el llibre físic.
Sí. A no ser que siguis un streamer d'aquests... multimilionaris 50%.
No és exactament així, amb el Kindle el que hi ha és, si tu poses un llibre a la venda al preu d'un euro, que és el preu mínim, llavors et donen, l'autor es queda només el 30%. Llavors, si tu tens el preu entre 1 euro i 10 euros, que és el preu que ell et recomana, el que et fan és que tu t'emportes el 70%, però et descompten la tassa, el cost que ells carguen a la descàrrega del llibre. I llavors, com? Si tu el tens un llibre, per exemple, enorme, amb imatges i amb de tot, igual llavors no et surt a compte i et surt més a compte el del 30%.
Ah. O sigui, el problema és el... Com calculen el cost aquest?
El transfer out, això ho fa Amazon Web Services contínuament.
Es fa és el transfer d'Amazon Web Services. I llavors, ara no sé com està, perquè em sembla que el límit aquest dels 10 euros, hi havia alguna història de que si passaves dels 10 euros, llavors tornaves al 30% en el tema d'això. Però sí, surt més a compte que et comprin el llibre en paper, bueno, en que no cas, que te'l comprin
que
en Kindle.
És que si ens estimeu i no podeu viure sense nosaltres cada setmana, ens ajudeu fent-vos mecenes de l'aixeta. Vale?
Clar que sí.
I aleshores feu una petita aportació recurrent que ens va de conya per saber que podem pagar el hosting, el tot.
I els mecenes de l'aixeta, de tant en tant, entren al sorteig a sortejos de coses com de tant en tant algun regalet, o venir els mossega la poma Flying Circus, si algun dia podem fer aquestes coses.
I volar amb el nostre pilota capçalera, que és el Toni. Per cert, si algú de vosaltres necessita que el convidem com a convidat de Mossega la Poma a venir a enregistrar i després, gràcies a això, es fa mecenes, vale? El convidem cada setmana o convidem una persona diferent cada setmana. Per què? Per què ho dic, això? Perquè la setmana passada vam tenir la enorme sort de convidar l'Antoni Pérez Poc, que sabeu, aquesta persona que de la UPC, que fa experiments amb avionetes i gravetat zero, vale? Que ens va explicar tot el projecte i vam flipar. I què va fer després de sortir del programa?
Es va fer mecenes.
Ah, es va fer mecenes.
No, però una estatua d'or, com a mínim.
Es va fer mecenes d'or. Mecenes supergran.
Imagina't, sí, és fantàstic. Penseu que a l'Antoni...
Li veu caure bé, tu.
Sí, sí.
L'Antoni, el dia que el vaig conèixer, ara fa bastants anys, quan encara teníem l'estudi en el meu despatx, va entrar i va dir, aquí feu el mossega la poma? I va dir, i dic, sí, i em va dir, això és com entrar a Wembley, i li vaig fotre una abraçada.
Hòstia, és que no hi pa
això
menys.
És com Wembley, i li vaig fotre una abraçada.
Que bo.
Hi ha amics de tota la vida, ja.
Home, jo he de dir que el primer dia que vaig venir a veure-us en directe, a part de pensar, vaya friquis, em va fer il·lusió
com
veure...
Si... Sí. Però vaya friquis és intencional, és intencional.
Vinga, va, seguim. Ja. És que avui controlo jo l'enregistrament, avui és de donar-li jo al final i tenim moltes propostes i jo haig de tallar perquè tinc una call de treball una mica més tard. Per tant...
I si no em passes les propostes, a mi les llegeixo jo,
Sí. Digues.
Pots dir una cosa molt ràpida d'Airtags? Sí. Perquè me'n vull comprar una només per provar el que han ensenyat dels fits. Perquè ara si tu vas amb el teu mòbil, Find and everything, estàs dins del mateix edifici, no et veu.
Torna-hi, que no t'he entès.
O sigui, no, si ho va, per la demo que van fer de l'Airtag, en teoria et pot trobar-lo dins de la casa. Això ara mateix amb el GPS així normal, no et veu.
Alerta que es connecta a qualsevol iPhone.
Només és l'edifici.
Dels mil milions d'iPhones que hi ha al món.
És gràcies al xip aquest.
No,
és
el i també es pot...
Alerta que es connecta a qualsevol dels mil milions d'iPhones que hi ha al món, independentment de qui sigui.
Sí, però hi ha un xip, hi ha un xip específic que porten els últims iPhones, i aquest xip és el que et permet, allò a prop, calent, fred.
L'U et permet localitzar una cosa amb una precisió que el Bluetooth no té, que és el que estava dient la Berta. Per això pots trobar, per això t'indica que avancis un pas més, una passa més o dues més, perquè sap que està a sota del coixí del sofà.
Té com una brúixola,
no? I això és
superinteressant,
perquè estan fent servir el mòbil on estàs, el posicionament, la càmera, infraroig, tot això, per dir-te exactament on està. I això m'agradaria provar-ho.
De fet, el problema és que són massa grosses.
Ara mateix ho pots provar amb el AirDrop. Si tens dos telèfons amb el 1 i actives l'AirDrop, t'ensenya a la dreta o a l'esquerra davant on tens l'altre dispositiu a merda.
Ho
provaré, doncs.
Jo crec que les AirTags són massa grosses, perquè jo ja els hi fotria injectades subcutànies als nanos i així els tindria controlats, però...
Home, pel correter jo crec que cabria.
Però és que igual les expulsen després a reacció,
Un piercing, els hi pots fer un piercing.
El que passa que depèn com quedi fa tap.
Sí. Que burro.
Bueno, però a mi el que més content m'ha posat és que li pots canviar la bateria. Mira, a tu. És una bateria de botó.
Això que dius, Magma, és clau. Perquè quan jo vaig veure el preu, jo vaig dir, una merda, compro jo una Arta per 35 euros.
Exacte. Perquè si arriben...
Però, perdona, però acabo la reflexió. perquè jo pensava que era la típica xapa que quan s'acaba la seva vida útil has de llançar a la basura, a la brossa.
Com era allò de l'iPod, us en recordeu, que podies posar a les bambes?
O els mateixos AirPods, vale? Però fet de que porti una de les bateries més comuns de botó que pots comprar a Amazon per un euro, o menys,
ara pujaran, aquestes bateries, ja ho sabeu.
Bueno, és igual.
Jo ja n'he comprat 1.000.
Fa que que això sigui una inversió, és a dir, que tu puguis fer una despesa inicial i que la vida útil d'aquest dispositiu sigui molt més enllà de la vida útil de la seva bateria. I això canvia una mica la perspectiva. Això, una, i dos, per parlar dels preus, que a mi em va desanimar i després vaig canviar una mica de visió. El Chipolo, que són els actuals AirTags, saps? D'una altra marca... estan per 25 pavos i no tenen aquest xip que et diu està sota del sofà.
I se'ls pot canviar la bateria, el Chipolo?
Suposo que sí,
el style no.
Bueno. Vale.
Que te'n compraràs, Magma? Les faràs servir?
Ja tinc posat el calendari
avisar. Amb el cunyàs que ha donat tants mesos i mesos amb els AirTags.
Ara hem entès perquè han tardat tant, que és que fins que no van tenir desplegat el tema de que qualsevol fabricant pugui utilitzar la xarxa aquesta Find Me, no han tret els AirTags. Perquè, de fet, els renders que es van filtrar eren exactament iguals.
Igual.
Jo crec
que la notícia, de totes maneres, més allà dels AirTags, ens fa gràcia.
Sí, la notícia important és a l'iPad Pro.
Estic
amb el xip
M1. Estic 100% d'acord. Jo crec que, no només perquè és un dispositiu que aquesta versió és brutal, sinó per allò de l'M1 en l'iPad. És un canvi...
Però una cosa, d'entrada és...
Sí, però per què?
Ho veurem a la WWDC.
Aquestes són les implicacions.
A veure, veuràs a la
de software, ho veurem.
I això és el que estem esperant tots. Xcode per iPad. Posa'm Xcode en aquest iPad.
No ho sé.
El van contractar el desenvolupador que va començar a fer l'Xcode per l'iPad. El van contractar.
Ho sé. Per això és el que estem esperant tots a DubDub. No me'n recordo. Però això, em poses Xcode a iPad i dic, vale.
Mira, d'entrada, a l'iPad Pro...
també està molt bé.
L'iPad Pro 12.9, el que era l'últim fins abans d'ahir, ja et dic jo que és una passada. Va de conya, va molt bé, és una passada. El problema que hi ha sempre és les limitacions i que trobes que és una màquina que està sobrepotenciada. Vas amb una màquina i dius, vas a parar, o sigui, no estàs aprofitant mai una quarta part de la potència. Agafes aplicacions de disseny en 3D, agafes de tot i sempre la màquina va tranquil·lament i va fotent-li. I perquè no hi ha prou aplicacions encara prou fortes com per agafar i poder-ho explotar. Llavors,
hi ha els elefants
a la mà. Primer de tot, ja tenim Photoshop. O sigui, ja hi ha Photoshop, ja hi ha Lightroom.
No enteneu que si tens un M1 ja tens les aplicacions.
En aquest cas és, què passa a la WWDC quan diguin, escolta, és que amb l'Xcode de l'any que ve, doncs toques un botó i surt a les dues bandes, incloent l'Xcode, i que puguis fer servir que puguis portar molt més fàcilment les plataformes, les aplicacions a iPad. Això seria interessant. Però després hi ha altres coses, com per exemple, el que a mi em sembla futurista, vale? El que a mi em sembla, l'única cosa que m'ha semblat futurista d'aquesta presentació. Quan tu agafes i mires Star Trek, o tu mires The Expanse, i la gent que està fent videoconferències, vale? Sempre surten centrades i sempre es veuen bé. I sempre deies, això no són les nostres videoconferències. Això és una videoconferència amb un càmera professional que t'està seguint i que t'està enquadrant perfectament. Això és el que donen amb la conya del Center Stage. La idea és dir, tota aquesta potència que sobra, anem a utilitzar-la per potenciar la càmera, el vídeo, l'àudio i els micros. Tot això és software a nivell de sistema.
Aquestes coses sempre les testegen a iPad abans i després surten a iPhone. Ho estan testejant, això.
Perquè
ho han fet
amb
més d'uns
iPads
en el passat, de les noves càmeres,
sliders,
la retina, el Face ID, tot això, van fer com un pretest als iPads aquests supergrans perquè tenen més potència i després ho treuen a iPhone.
Però fixa-t'hi que aquí el que hi ha és, com que saben que tenen una màquina sobrepotenciada, quan tu tens un Mac amb l'M1, bàsicament el que tens és que el processador està a disposició del desenvolupador i de les aplicacions que utilitza l'usuari. En canvi, aquí la idea de els micros avançats que tenen o del el center stage, aquest tipus de coses, dir, no, anem a començar a agafar i anem a donar, doncs això, una supercàmera d'hiper mega gran angular amb 12 megapíxels per agafar, fer una videoconferència, per fer-lo del center stage, tot això serà una cosa que s'estarà xupant al sistema operatiu, però per donar una experiència totalment diferent. I aquest és un canvi d'estratègia, és la diferència d'utilitzar l'M1 en un iPad a utilitzar-lo en un Mac.
Bàsicament cop... l'iPad Pro aquest és bàsicament una d'aquelles tablets, ara mateix, per lo millor que pots fer servir, són aquelles tablets que feien servir els dissenyadors, que ja va, sí, que pots dibuixar-ho directament.
Les Wacom.
Sí, però, sí, amb la pantalla, però versió Apple. Mm-hmm.
Mm. I ara el que m'ha semblat curiós que ara de cop a l'iPad ja té, que són 6 gigas de RAM, els M1 tenen, o 8?
8.
Mm-hmm. Bueno, no ho sé el que ve, però ve fins a 2 terabytes de dades. O sigui, ens queixava abans de l'emmagatzemament de l'iMac.
No,
de dir,
queixem,
un iMac amb 256 gigas.
Ens queixem el que és.
No, no, amb 256 gigas i de cop i volta t'hi foten en l'iPad Pro 2 teres.
No, i
ale,
a més es pot expandir
amb el
USB-C, no? amb el Thunderbolt. Dir, pots connectar-ho amb un monitor extern o també amb una unitat storage extern del rendiment. Vull dir que pots treballar amb un iPad contra un storage extern a alta velocitat. Vale?
Però això ara, és en el moment que tens... però això ho expliquen en la presentació, però ja et dic jo, en l'iPad Pro anterior, que ja tenies USB-C, ja ho podies fer. I anava com un tiro i he fotut les Scarlets i he fotut tot tipus de coses i, sí, i t'ho agafa tot. O sigui, en el mateix lloc on endollo el MacBook Pro, endollo l'iPad Pro. I tot el que està endollat ho identifica.
Si Berta, posen totes aquestes cara... coses, si posen aquestes coses a l'iPad, estan intentant bàsicament crear el que va fer Windows fa uns anys del Surface Pro. Entre el teclat, pots fer tot el de Photoshop i tal, li foten Xcode i poder fer programació en l'iPad i automàticament, perquè necessites un MacBook Pro.
El Surface Pro és
un
allò,
iMac a casa?
Aquella rodeta que van treure?
No, és la màquina
el
de
Surface
Windows.
Era, sí, era com una màquina de Windows, però era com una tablet. Ordinadoret.
Vale, perquè l'iMac aquell que van treure que es podia plegar amb una rodeta i això va arribar a sortir al mercat?
No.
Això era de Microsoft, eh? Vale. No. Bueno,
sí, el de la rodeta. El Surface, el primer Surface era el primer Microsoft Surface, que era això, com un iMac pla.
Clar.
L'iPad aquest de 2 teres és 2.400 pavos, eh?
Sí, és un ordinador.
Sí. Prefereixo comprar-me un Mac.
És un ordinador.
No, però és que depèn del teu cas d'ús. O sigui, per exemple, hi ha algunes aplicacions de disseny en 3D que amb l'Apple Pencil i en l'iPad Pro foten unes autèntiques meravelles per fer disseny industrial, sí, 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 i CAD-CAM i coses d'aquest estil. Depèn de les aplicacions que tu,
sí,
estàs fent servir.
Però ja estàs limitat. Mira, l'altre dia, us en recordeu allò que vam parlar de Facebook? Doncs se'n va córrer a obrir el TXT aquest de 11 milions de línies, pues se'n va penjar a l'iPhone. O sigui que...
Perquè ho vas fent un iPhone? Estem parlant d'un iPhone, d'un iPad o d'un iPad Pro? No, són les mateixes bèsties, eh?
No, ho haurem de provar.
Sí, i no és una mateixa bèstia, un iPad que un iPad Pro.
Però si estàs treballant des de casa i només necessites portàtil molt de tant en tant, et compres un iMac, et compres un iPad Pro, pots fer codi a l'iPad Pro, no necessites un portàtil mai més.
Sí. Jo crec que hi ha casos d'ús que té molt... sentit la potència de l'iPad Pro 9.
El que hi ha és l'acostum. Nosaltres estem acostumats a treballar, tenim uns workflows, tenim una manera de treballar i necessitem uns Macs. I nosaltres no ens jubilarem demà passat, amb la qual Apple sap que té clients en la línia de Mac. Sí, però sí, a nivell d'estratègia d'empreses, dir, tinc una única arquitectura, tens una única arquitectura de hardware i també de software i dones diferents experiències d'usuari,
sí,
i ja està.
Sí, però per 2.000 euros, quanta gent creus que se'l comprarà? Jo crec que aquest iPad Pro és per provar. O sigui, estan fent testing de coses noves i que després sortiran els iPads, diguéssim, nous, més baratos, amb tota la tecnologia que ha funcionat.
Però hi ha gent que té calés.
Bueno,
hi ha gent que té calés, si no importa gastar-se'ls.
Hi ha gent
que té
calés.
Ja sí que té quartos,
per 1.400 no... tens un iMac, tio.
Ja, sí, però tu te'ls mires, tu te'ls comptes. Tu comptes els calés que et gastes, Berta. I nosaltres ens comptem. Jo si me'ls gasto, dic, hòstia, fas números i dius a veure què em puc comprar, què no.
Berta,
vale? I si comptes molt, ja no compres Apple. Si te'ls comptes molt els diners, ja no compres Apple. Te'n vas a una opció més barata. Vale? I més versàtil, com tot allò que deia el Benjamí. Sí, sí.
Sí, sí. Bueno, no us ho vaig dir, però m'he comprat el meu primer iPhone de la meva vida, directament de l'Apple Store.
Quin?
Mira.
El Pro.
Sí, sí, no és de segona mà. Ha anat directament a l'Apple Store.
I estàs contenta?
Directament.
Molt malament.
M'agrada molt la càmera. M'agrada molt la càmera.
Les càmeres del Pro van molt bé. Les càmeres del,
sí, no,
del
no
Pro.
Sé si val la pasta que em va costar. I això no. Que vaig fer estrangis perquè tinc una amiga que treballa en Apple i em passa un descompte.
Lo fotut verd, saps què és? Jo ara aquí tinc l'11 Pro i es passa de moda. I el que dius, mira, hi ha el 12, després vindrà el 13, després vindrà el 14 sí. I van passant de moda, és fotut.
Bueno, escolteu una cosa, vaig a deixar-vos, ja haig de marxar, us vaig a deixar que parleu de les propostes, que recordeu que avui tenim moltíssimes,
Me les copies en el Telegram perquè les puguin introduir,
sí,
Tomàs?
Sí, ara ho faré, però deixeu-me que abans de, que si voleu parlar de l'Apple TV, que tampoc és que hi hagi molts canvis, fora del...
No, però el que em va agradar és allò de que pots posar el telèfon... i et fa un balanceig dels colors
sí,
i no sé què.
Calibra els colors, no?
Sí. Mm-hmm. Va resultar curiós.
Bueno, la part interessant aquí de l'Apple TV és que bàsicament és li estan fotent amb una cosa que en principi havia de ser un set-top box per poder veure coses, li estan fotent un processador molt gros. Mm. Estan fotent un processador molt gros perquè és una consola encoberta.
Sí, però
i ja estan no, dient, no. I ara et funcionarà amb el mando de la Play, ara et funcionarà amb la mando de la Xbox, és una consola encoberta.
El problema és que
Apple
Arcade no acaba de...
Bueno, però sí, però hi ha una diferència entre Stadia i Apple Arcade.
Google no aguanta... Hi ha alguns jocs d'Apple Arcade que
estan molt bé, eh? Sí, dic que no, eh?
Però fixeu-vos una cosa, hi ha una diferència entre l'estratègia d'Stadia i hi ha moltes diferències, eh? O sigui, Google Stadia és una plataforma en el núvol, de streaming de jocs i tota la història, i tot el que tu vulguis. En canvi, Google engega una cosa i se'n cansa i se'n va amb una altra cosa. I ja dona senyals de que Stadia ja se n'estan cansant i deixen d'invertir el que toca. I Apple pot seguir aguantant amb pèrdues fins que això els hi comenci a sortir.
Sí.
Això és veritat.
De fet, amb Apple TV Plus, molt no crec que estiguin guanyant, perquè ningú es pot donar
no,
d'alta.
Però ells aguanten, i van fent contingut, i van aprenent i van refinant-ho.
Els Watch, als principis, els hi perdia molts diners, i la gent no en tenia. Era com, perquè us esteu tants des d'endoblament, i ara els nou Watch són una passada.
Sí.
Ells comencen i foten igual que el del fitness i tal, ells tenen la seva estratègia. Agafen una cosa i segueixen. En canvi Google el que fa és en plan metralleta, tira moltíssimes coses i tira coses a la paret i hi ha coses que s'aguanten i hi ha coses que cauen. I de vegades hi ha coses que s'aguanten també les treuen perquè al final t'has de concentrar en coses. I
que van parlar dels podcasts molt puntualment,
sí,
no?
Sí, és el que anava a dir-vos.
Sí.
Ara, però jo vaig anar al lavabo i no em vaig enterar.
Si voleu us ho explico. Que això és
pinta com és una estratègia per ajudar a monetitzar-nos fent-se calés ells.
Sí. Ho explico, Marc. Va sortir a l'aire després de lustres de que la gent dels podcasts Apple els tenia absolutament abandonats.
Sí, sí.
Apple va treure una cosa que es deia Apple Podcast Subscriptions. És un anunci que Apple va fer ahir i que per a molts ha passat desapercebut. De què va això de l'Apple Podcast Subscriptions? Que per cert arriba de la mà d'un rentat de cara de l'aplicació per iOS.
Ara que m'havia acostumat ja, hosti, tu.
Vale. Doncs anuncia un nou model dels podcasts amb el típic markup, amb el típic repartiment de 70-30, vale? Però hi ha tres modalitats. La modalitat free, que és com ara, vull dir que els creadors de contingut pugen als podcasts i no cobren per ells. Aquí,
sí,
aquí
perquè hi havia
canvis.
Gent que s'havia ja alertat i els podcasts ja no seran gratis.
No,
ja
això continua exactament igual. Després hi ha una modalitat freemium, on tu continues generant un contingut normalment gratuït, però cert contingut el pots fer de pagament. Contingut extra,
sense
programes especials, etc. Vale? I finalment, un format premium, o una modalitat premium, on tot és de pagament i es permet subscripció anual. Que això ho he trobat bastant interessant. Vale?
Però en els podcasters els hi cobren 20 euros a l'any, no?
No sé,
19,99 a l'any. Com un Apple developer tal, de 99, pues, de 20.
Sí, jo pensava que anava com, sí, com el de l'Apple
Store. No està mal.
No?
M'ha semblat veure-ho, sí.
Home, aquí no depèn del volumen, no? Depèn de, com tot depèn de la volumetria. Sí, sí. Està bé, Marc, a l'Apple Podcast Subscriptions. El que passa que arriba, o sigui, com tot a Apple, arriba quan...
Tardíssim.
Tardíssim, i on tota la competència ja s'ha posicionat. Ja tenim
I sort, perquè si Spotify no arriba a treure-lo als podcasts, jo crec que això no hagués anat
no.
Sí, ja, però...
I, amb, no, i fins i tot Amazon hi és.
Apple té una manera de fer això i sobreviure, eh? I al cap d'un parell d'anys tothom s'ha oblidat de la competència i fa servir les seves claus natives. I jo com a developer, quan ho vaig veure, automàticament el que vaig pensar és això pot ser que sigui un test, perquè una de les coses que Apple necessita fer i que fa temps que tenen que fer és un redisseny de l'Apple Store. No troba res. O sigui, per descobrir noves coses és horrible. I era una de les coses que deien de podcast. I vaig anar a veure el nou disseny per categories i coses així i vaig pensar pot ser una mica de test. A veure com funciona, a veure com comencen a posar una mica més de temps de ser app developers, no només crear el software i el hardware, sinó posar-se una mica més això.
La derivada d'aquesta estratègia d'Apple o també del que està proposant, o sigui, el tema aquest de diguéssim que hi hagi contingut especial per subscriptors és que bàsicament quan ets un creador de contingut com nosaltres, el que vol dir és que has de crear un contingut addicional o fragmentar el contingut que estàs creant ara, i això és un esforç i porta un preu i un cost de preproducció, de producció, de postproducció i d'estructurar el teu material, i a més tu no saps quin és l'èxit que tindràs amb això, amb la qual potser estàs sent que part del teu contingut, potser el teu millor contingut no el tindrà ningú, amb la qual és una estratègia arriscada, sobretot quan ets petit com nosaltres. Llavors és... O sigui...
Però hi ha molta gent que ja ho fa, molta gent està creant clubhouses, grups privats per gent que els dona diners a Patreon, per exemple, saps? Sí. Sí, que ja s'estan passant a coses una mica més en directe,
grups de Telegram privats o Discord o tal,
Directe, chats que pots tenir que la gent s'hi pot posar, per exemple els oients, saps? Per la gent que admira més i vol participar més i coses d'aquestes.
Sí.
Ara hauríem de fer el Twitch només pels els socis de l'aixeta, els mecenes de l'aixeta.
Bueno, nois, si voleu saltar les propostes o què?
Doncs, si vols llancem les propostes. Tu en tens alguna teva, Tomàs?
Sí, en tinc dos.
Les propostes Mosseguis són objectes, gadgets, idees, esdeveniments tecnològics, científics o culturals, aplicacions, llibres, sèries de televisió, pel·lícules, tot allò que vulguis compartir. Envia-les a propostes@mossegalapoma.cat.
Molt bé, doncs temps de propostes. Com hem quedat? Dic jo les meves, que ja he fet bomba de fum. Me'n vaig, que tinc una col. I Berta, tu també, sé que estaves liada, eh? Si has de marxar ho dius, cap problema. Vale, vaig llegir dues, que les he una l'he recuperada. De fet, són dues, però bueno, una és del canal de Telegram. Una l'he recuperat d'una compra que va fer un oient a través d'Amazon en el nostre enllaç d'afiliats, que es diu, no penseu malament, un llibre, Polvo en el cielo, que és d'en Daniel Cantos.
És algo sexual o...?
No. És la primera entrega d'una trilogia sobre una distopia en l'any 2071 en un món sense llibertats on els Estats Units ha deixat de ser hegemònic, el món és liderat per la Xina i la Índia i Europa està cada cop més fotuda i empobrida.
Sona molt de realitat, això, eh?
Sí,
em sembla que sí. Malauradament, em sembla que sí.
Una proposta de llibre per ara, que ens ha donat poc temps per recollir llibres, com fèiem abans de cara al Sant Jordi. La segona, la llegeixo, tot i que no ve d'aquest camí, sinó ve del grup de Telegram, ve de l'Òscar Apple i ens parla d'un llibre de l'editorial Roca Juvenil que es diu Programación para niños techis, aprende a programar con Scratch, para niñas techis, aprende a programar con Scratch y Python. I em va semblar molt interessant. Van estar comentant-ho diverses persones del grup que tenen nenes de 8 anys i, en principi, els que ho han provat els hi ha funcionat molt bé amb les seves filles. ¿Vale? a més és una activitat col·laborativa entre pares i fills i una forma d'iniciar les nenes d'aquesta edat curta en el món de la programació i, poca broma, en Python, eh? Amb Scratch i Python. Vale, jo us deixo, faig bomba de fum, a saludo,
molt
una abraçada molt forta a la Berta, molt content de tenir-la en el programa, saludo a la gent del Twitch i et passo el testimoni, Marc o Magma, perquè
ja
seguiu vosaltres amb les propostes. Vale?
Doncs vinga, som-hi. Adéu, Tomàs. En Daniel Turienzo ens proposa Gravetat Zero, un videoclip d'OK Go on fa una explicació de com munten el tir, fan coses amb tir parabòlic i fan coses amb gravetat zero, allò que estàvem explicant la setmana passada. En Ciner ens proposa un article del New Yorker on ens explica una miqueta el que està passant amb les minories ètniques a la Xina, eh? I hi ha al voltant d'un milió de iogurts el camp de concentració és iogurts, sí, els xamborsis i tot això, al voltant d'un milió d'iogurts els camps de concentració els estan fent tot tipus de putades, és una espècie de neteja ètnica i, bueno, i és aquest tipus de coses que sempre s'ignoren, doncs està bé tenir-ho en compte. Parlant d'energia, en Jordi ens recomana doncs, un vídeo de l'Antonio Turiel que ha anat al Senat aquesta setmana a donar la seva visió. Ens recomana el vídeo, jo també tinc que dir, encara no he vist el vídeo, el que sí que jo he tingut l'oportunitat doncs, de fer dues entrevistes amb l'Antonio Turiel i també hauríem de recordar que l'any 2009 va vindre l'Antonio Turiel a dir-nos que venia el Peak Oil i que s'acabaria la capacitat de producció de petroli i resulta que això no s'ha donat. Ell ara diu que hi ha el Peak Oil, però el Peak Oil és per una baixada de demanda i la demanda està per sota la producció i per això no estem en produccions màximes perquè la demanda s'està baixant per altre tipus de coses. Llavors, jo l'Antonio Turiel considero que és un senyor que en sap moltíssim, molt més que jo de moltíssimes coses, però de vegades té una visió una mica catastrofista i per tant us demano que us agafeu amb un granet de sal. Abans ho estàvem comentant amb en Raimon.
En Carles... Com, prepares com dius, per la catàstrofe, no? I després,
com?
Si no passa, et prepares per la catàstrofe i si no passa ja estàs preparat.
Bueno, sí, pots un prepper. El que passa que és això, és que ja quan la gent que sempre està dient hi haurà un problema, sí, algun dia encertaràs, però en aquest cas a mi el problema, ja li vaig, jo vaig parlar en l'entrevista, vaig fer acabar el cometa amb l'Antonio, ja li vaig dir que el problema que jo veig del seu punt de vista és que ell agafa tracta la capacitat tecnològica dels humans, de la nostra civilització com una funció constant o en els millors casos com una funció lineal, però en canvi una sèrie de tecnologies que en el seu comportament, en el seu desenvolupament i en l'evolució del preu, com per exemple els preus de les bateries, els preus de les plaques fotovoltaiques o altre tipus de formes de generació d'energia o de repartició de l'energia, que estan avançant a uns ritmes molt més ràpids, o sigui, que estan superant el creixement lineal i per tant aquestes projeccions s'han de revisar perquè escolta, hi ha algunes coses doncs, que estan en creixement exponencial i llavors és com dir el ritme actual de vacunació no sortirem del Covid fins d'aquí 2 anys, molt bé, però és que el ritme de vacunació està creixent, hi ha un creixement del ritme de vacunació amb el qual podem calcular doncs, que l'exponencialitat del creixement de la capacitat tecnològica s'ha de tenir en compte i l'Antoni no ho té sempre en compte en els seus desenvolupaments i a més a més té com un tarannà pessimista i llavors dir, escolta, a veure, siguem també una mica optimistes, aquest és i amb tot el respecte per l'Antoni perquè moltes de les coses que diu són encertades. Molt bé. En Carles ens proposa una sèrie, Pennyworth, que ens sent en aquests moments la sèrie més interessant del món friki. Va sobre l'antiga vida del majordom Alfred Pennyworth i els moments en què coneixia a Thomas i Martha Wayne. O sigui, això és... estem parlant de Batman, no?
Estem fresca... Havia vist una pel·lícula de Batman, jo.
Entre les pel·lis, el Gotham, la sèrie que és de quan el Batman és jove, i això ja, o sigui, tenim totes les punts de vista de Batman.
Ho tenim tot, i a més és, també tot. hi ha Batgirl a HBO. Tenim una HBO. Sí, tenim una Batgirl que per anar amb el d'allò dels nens la fan lesbiana.
Crec que estem arribant a un moment que n'hi ha masses, eh? Hi ha masses,
i a més a més ara diu que en l'univers també DC la Supergirl vindrà ja en la propera pel·lícula, la propera pel·lícula després de Justice League, ja han fet el càsting de la Supergirl i tot, tot i que la Supergirl d'HBO m'agrada bastant, eh? Sí, però bueno, deixem-ho estar. Molt bé, Pennyworth, d'això diu, és tan fresca i interessant que encara que no t'agradi, és fantàstica. És el mateix que passa amb Ted Lasso, que és aquesta sèrie d'Apple que sembla que està molt bé. En Carlos de Lux, parlant de mones de Pasqua, la setmana passada havíem estat parlant de la mona de Pasqua, aquell del Baby Yoda, llavors ens ensenya una on hi ha una autèntica currada, que és una sínia en moviment, o sigui, una mona que ja és una maqueta d'una sínia en moviment. I després en Carlos Terlux, de nou sobre temes de virus, diu que ha entrevistat a RAC1 un economista que diu que analitzant les cerques de Google es poden preveure les onades de contagis del Covid. Es veu que fa anys que ja ho feien amb la grip comú. Sí, i es veu que amb analitzant les tendències de cerca Google pot identificar quantitat de coses.
Acabo de veure que la gent... sínia és una nòria.
Sí. Perquè la gent posa Google tipus símptomes o per les coses que fan...
Exacte, bueno, jo suposo que per temes de símptomes i algun tipus de coses, clar, perquè de vegades els presímptomes abans de que la gent pregunta a Google abans que el metge. La gent va a Google abans del metge i se busca. Jo porto unes quantes ja setmanes que ja, diguéssim, estic fent servir només el 5% de les meves cerques són a Google, la resta estan ja totes a DuckDuckGo i t'hi acostumes. És una mica com cercar fa 10 anys, perquè no et diu allò, no et corregeix les faltes d'ortografia, ni et fa suggerències, amb la qual però jo crec que és un preu interessant de dir, escolta, no tot ha de passar per Google, no tot. I llavors dius...
Jo totes les meves cerques personals van per DuckDuckGo, sobretot al mòbil. A la feina no puc. O sigui, bugs d'Exco o coses així, Google ho troba molt millor, el que estic buscant específicament. DuckDuckGo es perd molt.
Jo el que faig és, com que treballo amb diversos navegadors, faig servir el Safari per unes coses, el Chrome per coses específiques i el Firefox per un altre. I, per exemple, el Firefox el faig servir amb aquell plugin que et permet treballar amb contenidors. Jo tinc el contenidor del WhatsApp, el contenidor del Twitter, el contenidor del no sé què, el no sé quantos. En el Chrome ja hi tinc el Google, perquè ja totalment ho sabran igualment. Llavors, quan necessites Google vas a Chrome i ja està.
Es pot posar el DuckDuckGo al Chrome?
No, es pot, però és absurd, no, és absurd. Bueno, Google ho sabrà tot igualment.
És una bona imatge.
Google ho sabrà tot igualment. A veure, tornem una altra vegada. En Ramon Marilla Gallart ens proposa la sèrie Them, d'Amazon Prime. Va sobre el tema del racisme a Los Angeles dels anys 50 amb una mica de tints sobrenaturals. Diu que és entretinguda i que ha vist dos capítols. En Rafael Jesús, evidentment coses de fotografia, pels amants de fotografies, ens dona unes dades curioses de càmeres utilitzades en el WordPress Photo. Si realment mirem 5 anys endarrere, ningú ho hagués dit. Molt bé. També ens recorda que hi ha disponible la segona temporada de Earth at Night a Apple Plus.
Hòstia, és brutal. Diu que
de què és? No l'he vista.
D'animalets.
Ah, animalets per la nit. És un documental.
Sí. Sí.
És un documental d'animalons. Vale. En Carlos de Lux ens parla de bicicletes. Pel que fa als camins, diu, té entès que en visita en poc s'hauria de passar per camins de menys de 3 metres i a Collserola està a punt de prohibir-s'hi circular en bici, i per tant ens dona el web d'una associació de bikers, suposo, que està contra el pla d'usos que s'està preparant a Collserola per limitar o prohibir el parc de bicicletes. Molt bé.
Espero que ho facin.
El que, associar-se o prohibir-ho?
No, prohibir-ho. M'han matat quasi dues vegades.
No, pels corriols. Sí, quan vas pels corriols, sobretot quan vas per corriols, que dius, aquí, i de cop i volta per baixar trobes un paio follat.
És que van a tope i no diuen res, no diuen, ei, que per l'esquerra, però no vaig ni amb auriculars. Jo estic caminant tan tranquil, donant-los l'esquena, i no diuen res, i de cop i volta és com el temps aquí al costat passant superràpid.
Sí, algun dia passarà alguna cosa.
No, de tant en tant es foten algú. El futur és això, és dir, si són camins estrets, el problema són els corriols, que d'això, però clar, hem de fer la cabra.
Bueno, hi han d'haver uns per bici i uns altres per anar caminant.
Sí, no sobretot, perquè clar, és que si sota vas muntanya baix, canyat, és perillós. és perillós, perquè a més la superfície tampoc ho permet. O sigui que en Carlos Torruc vol fer l'associació de bikers i altres estem d'acord en que, escolta, que vagin en un altre lloc. O separem-nos, senyalitzem i ja està. Allò és el llibre de Polvo en el Cielo i jo tinc una altra proposta. I pels que esteu a Twitch us ho ensenyo.
A veure.
Sabates.
Una sabata?
Pels que no estiguin a Twitch.
Porto, els que no segueixen a Twitch, són unes Merrell Globe, d'aquestes Globe Pro, que són d'aquestes minimalistes, aquestes que són com si anessis descalç. Porto 3 dies amb elles, me les he autorregalat perquè ve el meu sant ara a finals de setmana, i és estupendo. És estupendo. Molt són bé. Realment còmodes, és com si anessis descalç, però et protegeix i és molt interessant. A més, una de les coses interessants, o sigui, a part d'allò que són extraordinàriament còmodes, sobretot per estar per casa, però allò és quan et poses a caminar i vas per baixades o per pujades, el que notes és que fas una cosa que quan portes unes bambes normals no fas, i és que has d'activar els abdominals i l'esquena i mantenir més l'equilibri. O sigui, quan tu vas amb unes bambes que normalment són més grans que el teu peu i porten amortiguadors i tot tipus de cotxats, doncs pots anar caminant així despendulat de qualsevol manera. En canvi, quan vas caminant amb aquests barefoot és com si anessis descalç cap a baix, amb la qual cosa has d'estar com ben col·locat per aguantar, per caminar. Poses el peu diferent, per exemple, no apoies directament el taló perquè si no tot l'impacte te l'emportes, i d'alguna manera és dir, només caminar muntanya amunt o muntanya avall estàs fotent un altre tipus d'exercici. Jo ja no us diré que feu com en Dani Amo, que va córrer descalç pel món a fotre tirades de 100 quilòmetres, perquè està grilladíssim en Dani, però la idea aquesta de portar de tant en tant una sabata com aquesta, no cal que sigui, porteu aquesta sabata tot el dia, i a més, o sigui, porta una sola Vibram, que és com aquesta, la Five Fingers, aquesta que porten els ditets, però sí. No és tan extremat i no sembles un absolut friki hobbit que va pel poble i tothom et mira raro. El meu fill diu que són... El meu fill va veure les sabates i diu, aquestes sabates són rares. Papa, aquestes sabates són rares, sembles un pingüino, però a mi m'agrada i les trobo molt còmodes.
Però són amples aquestes que dius, Marc? Són amples... Com? Que si són amples de davant, perquè clar, tot se't queda el dit petit sempre amuntonat, no? Tot amb
no, jo tinc pel meu peu, jo les vaig comprar per Amazon per dir, si no em van bé les torno i que me'n portin una altra talla, i vaig agafar, em vaig medir el peu, van dir, aquest número són tants centímetres, em vaig deixar un centímetre de marge, i me'ls vaig posar, i va ser posar-me-les, ajustar bé els cordons, i ja dius, no te les vols treure. De vegades sembla, tens sensació d'anar amb mitjons per casa.
Jo em vull provar.
Jo el que m'he quedat és, portes sabates dins de casa? No has escoltat de sabatilles? O anar amb mitjons?
No, vaig amb mitjons, o sigui, per casa ara vaig amb sabatilles, però fot fred, o sigui, no tinc parqueta tota la casa i llavors porto sabatilles i tal, però ara això és tan còmode que vaig amb les sabates, vaig amb aquestes. I a veure, quan em llevo el dematí em foto les sabatilles i vaig això, però quan surto ja no... Ja en dia, quan vaig amb les sabates normals, arribes a casa i dius, me les trec ja i aniré amb sabatilles. I sí, a l'estiu vaig descalç i ja cagar, però l'hivern fa... Està fotent fresqueta, però la idea aquesta és per sortir a caminar o jo què sé, jugar a ping-pong o...
Són molt tan còmodes, a veure, no, algun dia no t'oblidis, no te'n vaig a dormir amb elles.
No, normalment me'n vaig a dormir amb la meva dona, no me'n vaig a dormir amb les sabates.
Sort.
M'imagino la dona, me veig allà amb les sabates al costat i la dona...
Ai, a mi em sembla que el Riverside fa una miqueta d'efecte center stage, no ho fa molt, però una miqueta, no ho fa sempre, però una miqueta, almenys el quan t'hi poses t'enquadra i et manté l'enquadre aquí quan fa el canvi d'enquadre, no ho fa de forma permanent en plan el...
No, però el Twitch encara es veu com estava abans, es veu una part negra on hi havia el Tomàs.
En Tomàs, no ha fotut un arreglo. Bueno, doncs escolteu, doncs ja està. Berta, moltes gràcies i per venir i a veure si vens més sovint.
Quan el convideu.
Tant dius, ei, tinc ganes de venir.
Abans de la DAP ens hem de veure.
Ho dius com si diguis que no.
És veritat, Arco.
Abans de la DAP, sí, dic.
A la WWDC. A veure si és veritat.
És que ara ja no es pot dir WWE, ara és DAP-DAP.
Ara és DAP-DAP.
Des de fa uns anys li diuen DAP-DAP, sí. Que no sabia que...
DAP-DAP.
que això ho entén qualsevol persona anglosaxó.
Els insiders, això són els...
Ah, només.
No, és d'iOS developers, els que
sí, ho entenem. Sí, només ho entenen els developers.
És els insiders, sí. És un inside joke, vale. Això és inside joke, clar que sí. Ei, m'encanten les teves ulleres, Berta? M'encanten les teves ulleres. Tenen aquest rotllo de...
És que vaig pensar amb la mascareta, sí. Saps? I les ulleres de sol, sembla que vagi a atracar algú, perquè no se'm veu la cara directament.
Ja.
Llavors et... buscava ulleres noves i vaig pensar que comprem alguna cosa menys, saps? Que no, que tinc com transparents, però, perquè és que si no, no se'm sí.
I a més també hi ha una cosa amb el tema de disseny d'ulleres, és que abans la gent volia posar ulleres molt petitetes perquè es veiessin menys, però les ulleres grans canvien menys la forma de la cara. Mm. És curiós, les ulleres
com?
Grans...
Les ulleres grans què?
Les ulleres grans et canvien menys la forma de la cara.
Ah, et canvien menys.
A mi tu poses una ullera petiteta sí. I estàs com trencant la cara per la meitat. En canvi, les ulleres més grans donen, no et canvien la forma de la cara. Encaixen més, és curiós. És una miqueta l'efecte de les afates de l'1-2-3, que vosaltres no sabeu el que és perquè sou molt joves.
No, jo sí, dels vídeos de YouTube.
Sento.
Dels vídeos de YouTube, hòstia. Ah. Mirar vídeos de YouTube de les afates del Corting, dic, de l'1-2-3,
és un nivell. Quan escolto alguna cosa que no tinc puta idea, doncs vaig al YouTube a veure com collons era això, per què era tan divertit o per què tal.
No sé. Moltes actrius espanyoles van passar per l'1-2-3 com a safates, i algunes ni se sap. Però actrius de cine i de sèries i tal havien passat per allà, havien sigut desafates, era com un rito de passatge. Mm-hmm. Anaven d'allò. Bueno, escolta, després ja d'aquest punt fric de l'1-2-3, els safates de l'1-2-3, ho deixem i fins la setmana que ve.
Vinga, adeu. Un plaer tenir-vos.
Adeu.
Fem les comprovacions mentre es connecta el Marc. Quina hora és? Ja són les dues. Aquest on està?
Ve tard, fins i tot tot quan està a casa.
Uf, és un desastre. Ja l'he avisat. Si no, comencem nosaltres, que tenim xitxa.
Molt bé.
Jo no he vist si sortien els avisos.
D'aquí un minut començarà a emitir, en principi.
Vale. Hòstia, a veure, tenim un guió superobert, vale? Tu vau veure els dos la keynote al final o no?
Sí.
Sí?
Sí, avui al matí.
En directe no, la vaig veure després.
Mira, m'ha sortit la notificació de... Mossega la por, mais live in Twitch.
Ah, molt bé. Hola, doncs si ja estem live in Twitch, saludem els oients que ens puguin estar escoltant a Twitch. Tu tens la pantalla oberta del Twitch, Magma?
No, però la puc obrir si vols.
Bueno, més que res per tenir algú que vagi a mirar si algú deixa algun comentari. Pobret.
La puc obrir, també.
Sí? També?
Sí.
Ah, mira, la Berta és usuària.
Que per això tenim minuts... pantalles.
D'aquí un moment comencem ja oficialment l'enregistrament del programa. Estem esperant el Marc, que arriba tard.
Hòstia, torno a sentir malament, tio.
Ja, jo he tocat els perquè deia el Marc que se m'escoltava molt osito i el que he fet ha estat modificar una mica els baixos, o sigui, els greus i els mitjans perquè el to no quedi tan comprimit, vale? No sé si ho noteu o se sent massa greu. Vale, diu el Marc que era boi. Vale, doncs està arribant. Ens veus a Twitch, Berta?
Ara.
Sí, és una mica sí, raro veure'm a mi tres vegades, però sí.
Sí, perquè et farà el típic... bueno, doncs genial, no? És que és la primera vegada. Vam estar fent proves, el Magma pobret va trobar la clau de la URL de Twitch i jo la clau de l'API i mira, cadascú va posar una part del puzzle i pa, va fer la llum. I aquest cap de setmana vam fer proves i estem aquí.
L'Òscar diu que es veu i se sent millor que Riverside.
Ah, qui ho diu això, perdona?
Òscar.
A l'Òscar Apple.
Ah, l'Òscar Apple, sí, que m'ha enviat un àudio que també va veure la keynote i ha fet un resum d'un minut, que és, que jo crec que és el millor que podíem fer, és posar el seu minut i ja
marxar.
I marxar. Perquè ho ha dit tot i ho ha clavat.
Llavors li treus l'oportunitat al Marc de dir coses. Que m'encanta que ha arribat, ha dit hola, i s'ha aixecat i ha marxat.
Bueno, el seu estil, aquí estem a l'estil mossega la poma. Qui... Bueno, ja
doncs,
sabeu com va això.
Òscar, el primer que he de fer amb els AirTags és comprar-los. Que ja sí. M'he apuntat al calendari el dia de Sant Jordi a les 14.
35
Apple. Hola!
Ens hola, estem Marc. Avançant una mica, però s'ha de dir
hola, Berta,
que
fossin tal?
Més cars. Hola, Marc.
Que què, que què? Que són més cars?
Esperava que fossin més cars.
Jo també, jo també.
Jo crec que ens ho mirem... Jo
és que ja no ens fem el programa a sobre, no ens fem el programa a sobre.
No ens el fem, no ens el fem, tens raó. Que sempre
no ens fem el programa, atenció, warning, programa a sobre.
Bueno, estem a Twitch, saludem els oients de Twitch de nou, eh? I ara sí que anem a començar, ja que he tornat al Marc, anem a començar l'enregistrament oficial.
Com ho hem fet, al final del Twitch, com ho fem? Directament des de Riverside?
Ja està, ja ens estan veient.
Una vegada queda acoplat a nivell de URL i API, en el moment que hi ha programa planificat, com és avui a les dues, i nosaltres li donem aquí el botó de rec, ja s'obre el miracle i al cap d'un minut ja sortim a Twitch.
Però ja s'estan registrant.
Sí, sí.
Qui fa la post per avui?
Jo ja la puc fer.
La fas tu? Si no, apunto res.
Aviso que estic una mica de mala llet, eh? Perquè
què te passa?
Perquè he parlat amb el PC avui.
Encara estava amb el tema del títol. Ja et vaig dir que havies de fer ASMI.
Estic de molt mala llet.
Que no et donen el títol?
Té uns crèdits així penjats.
És una llarga història.
És una història d'horror.
Són uns crèdits que estan fets, pagats, aprovats, està tot. Només falta el bit que diu true en algun puto sistema de l'UPC. Vale.
Tornem. Si vols, tinc martells, martells
que
i coses.
Molt, que et tractem amb carinyo.
Sí, sí.
Vale?
No, si és perquè avui he tornat a parlar amb ells.
Magma, una cosa. Quan editis el programa... el programa, els àudios de Riverside venen a 48 kHz. Per tant, si quan crees el projecte de Logic Pro ajustes la freqüència d'enregistrament, un paràmetre de 44 a 48, la importació va més ràpida i s'eviten alguns problemes d'aquests de sincronització.
Pues ja, quan ho estigui fent ja t'avisaré. Per si no ho trobo o el que sigui.
Vale, sí que es mira de fer-te un parell de pantallassos de coses. Que portes ulleres del laboratori, Berta?
No, són ulleres noves.
Ah, és que però semblen d'aquestes de científic de... Semblen d'aquestes científic que estiguis allà fent coses amb àcids i coses. Tenen el rotllo aquest científic. Són xulos.
Ha marxat. Ja esperarem a començar que torni.
Però ha marxat molt rialler.
Sí.
Mentrestant, Magma, que ho sàpigues, avui porto uns mesos fent boxeig, va molt bé per aquests dies, pots venir
algun
dia
amb mi, si vols. Oh, boxa, que bo.
Pues sí.
Va
sí,
molt
sí.
Bé.
Marc, ja has tornat.
Ja he tornat. No sé per què, però m'havia d'allò. A veure com sones tu, Tomàs?
Hola, bones, què tal? Una mica millor, perquè he estat tocant baixos i mitjos.
Sí, tens un so millor, no és tan a l'osso.
Una mica millor, sí, sí. Ja ho he estat fent una petita prova.
En el mateix micro pots tocar.
Se sent com, perdó?
Que se sent
això ho has canviat en el mateix micro.
Prop, em sembla.
Ah, vale, doncs m'allunyo una mica. Si
no, però dic, si tu això ho has canviat en el... Ja no opcions
del
micro?
En la configuració del... Sí, del Yeti. Uh-huh.
Vale. Sí, sones una mica millor.
El que tu fas a la post-pro ho he intentat fer jo a la pre-pro. Vale?
A la pre-pro.
Home, és un què, això.
Vale. Vinga, doncs anem a començar, va, que si no se'ns farà molt tard.
En Magma no el veig.
És que té molt poca llum.
No, no el veig perquè veig una pantalla negra.
Ah, no, doncs es veu, eh?
Sí, sí.
Doncs vaig a recarregar el...
M'has posat un filtre.
Vaig a recarregar a la finestra, a veure si així...
Jo crec que és el seu internet.
No.
Ah, sí, no li va massa bé l'internet al Marc, perquè se'l veu molt pixelat amb ell i els altres tres els veiem
sí?
Bé.
Sí? Doncs sí. Vaig a veure si em
molt maresme pijillo, però tenim millor
wifi,
connexió al Moianès, eh?
I em seguiu veient?
Sí, et veiem.
Ara hauríeu d'anar...
Sembla que estiguis a Sant Iscle de Vallalta.
Home, no està gaire lluny Sant Iscle, eh? Estem més o menys a la mateixa alçada. Encara em veieu, no?
Sí. Per desactivar la wifi... Bastant pixelat, per això. Està pixelat, sí.
Doncs, doncs no ho sé, tu. No ho sé. Perquè tinc fibra, eh? O sigui, vaig amb fibra. Jo us veig perfecte, en canvi.
Han trucat a la porta, espereu un segon.
Vale.
No, és aquí, Tomàs, han trucat aquí.
Hòstia. Han trucat al Tomàs o t'han trucat a tu?
Han trucat, no, en Tomà, aquí,
han trucat
a l'oficina.
Han trucat en Tomàs,
pues,
però...
Pues aquí, hòstia, pues ha sigut a la vegada.
No ho sé, si tinc... No sé què passa, deixa'm veure.
Les coses del live, eh? Un el truquen a la porta, l'altre va provant internet...
Sí, és el que hi ha.
Vaig a provar... En teoria hauria d'anar ràpid, pues no, perquè no ningú. Tinc... És que vaig a tot llet.
Bueno, simplement la teva càmera no li deus caure bé, Marc.
Igual no li caig bé a la càmera.
No. T'hauràs d'agafar un d'aquells nous iMacs amb les càmeres aquelles guais.
Ei, no, no, el guapo no és el guapo no és l'iMac, eh? El guapo és l'iPad Pro aquest nou amb
el
Stage.
Us esteu fent el programa sobre?
Ja, no ens fem el programa sobre. No veig anar amb Magma. Escolta una cosa, vaig a sortir i vaig a tornar a entrar perquè hi ha algú que no...
Només és a mi, que no em veus.
Mira, tinc 84 megabits per segon, o sigui, vaig a tota hòstia.
Que ja no soc...
Tanca altres coses. Quantes pestanyes del Chrome?
Estic tancant tot, ho estic tancant tot. Ho estic tancant tot. He tancat el porno, ho he tancat tot. No, no, no d'això. A veure, vaig a reiniciar la finestra i ja està, a veure si...
Ai, senyor. Hem estat aquí a 3:15 per començar les dues. Seran les 2:15 i encara un 2:45 encara sí. No haurem començat.
Hauria hagut de venir abans i això ho haguéssim solucionat. Però mentrestant, mira, em connectaré
no, sí,
a la meva compte de Twitch.
Si tu, Berta, has entrat a la primera, ara se't veu una mica millor, Marc. Una mica. Ara veus el Magma? Vale, doncs que és igual que abans.
Hòstia, el temps me l'hauràs de dir, Tomàs, que jo no el veig.
Vale, jo tampoc. Sí, jo sí que el veig, perdona. Vale, un moment, que li poso un nom al programa. Vinga, comencem, vale?
Vinga.
10:09.
10:09. 10 minuts fent aquí l'idi.